Tot costa.
El Barça ha decidit fer pagar a la grada d'animació les multes que rep el club pel seu comportament. És una decisió insòlita, però encertada, perquè, com el nom de la grada indica, s'han de dedicar a animar i no a insultar. I també seria desitjable que la mesura no tingués res a veure amb el fet que sigui la grada més crítica amb el president.
Pales Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 30 d'octubre de 2024, un dia fotut, evidentment, durant tota la programació de Catalunya Ràdio, on heu anat tenint informació puntual dels efectes d'aquesta dana que ha fet estralls, especialment al País Valencià. Evidentment, el Tot Costa d'avui no perdrà aquest fil, però també hem d'estar pendents de la Copa, d'aquesta primera ronda que ja tenim en marxa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs ara ho deies, el front temporal que ha afectat i que està afectant el País Valencià ha obligat també a ajornar 6 partits d'aquesta Copa Masculina de Futbol. Són el Parla València, el Pontevedra Llevant, l'Egea Hércules, el Manises Getafe, que afecten equips valencians, a més del Xerès Ceuta i el Chiclana Osasuna, altres poblacions afectades. El València fins i tot ha demanat a la Lliga la suspensió del seu partit de Lliga dissabte contra el Madrid. De fet, la Lliga es planteja ajornar tots els partits d'aquest cap de setmana del País Valencià.
De seguida, la Sònia Oleart ens farà un retrat ràpid, un resum ràpid de gran part de l'activitat esportiva que es veu afectada per la dana.
També s'ha suspès un partit de l'Eurocup masculina de bàsquet entre el València i el Lietkabelis lituà. El club valencià ha acollit a les instal·lacions el planter desenes de persones a qui s'havia desallotjat de casa o que no havien pogut arribar als seus domicilis. I el circuit Ricardo Tormo de Xest es troba ara mateix incomunicat amb els accessos i les zones de pàrquing enfangats. Recordem que a mitjans de novembre es disputa allà l'última cursa del Mundial de MotoGP.
I tot fa pensar que si jugaran al Mundial Bañaya i Jorge Martín. De seguida el Damià Aguilar ens explica com està Xest.
I com abans també deies, tornant a la Copa, avui 7 equips catalans es juguen el passi a la segona eliminatòria i ja tenim 3 partits en joc.
Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth serà la nostra font d'informació i d'alimentació de totes les novetats que tinguin a veure amb els equips catalans durant aquest vespre de Copa. Com diu la Sònia, ja tenim 3 partits en joc.
Doncs un ja amb mitja hora de joc i bones notícies per l'Europa, perquè guanya 1-0 a l'Albacete, ha marcat Neskens al minut 7 i, a més, l'Albacete juga des del primer minut amb un jugador menys per l'expulsió d'Eduardo de la Casa. També en joc, Olot 0, Córdoba 0, aquest ha començat a les 7, i l'Eivissa 0, Nàstic 0, també ha començat a les 7.
Més tard ja ho comencen més partits, que evidentment també seguirem a la sintonia del Tot Costa.
El Badalona Futur Osca, el Lleida Baracaldo, el Sant Andreu Mirandés i a les 9 l'Extremadura Girona.
En aquest cas, sent un equip de primera, saludarem l'Eduard Solà, que evidentment ja és a terres extremenyes, per saber quin 11 presenta avui Michel.
Per demà hi ha 2 partits del nostre interès. Un és el Vic Atlètic de Madrid, un partit històric per la ciutat de Vic, i allà hi serem al Tot Costa. I l'altre partit és el que juga l'Espanyol demà a Riazor contra el Sant Tirso, l'últim partit previ al derbi. Avui Manolo González, el tècnic blanquiblau, ha defensat les seves opcions davant el Barça. No comparteix la sensació que sortiran golejats de Montjuïc.
Després en parlarem d'aquest derbi, que sembla que no, però ja el tenim a 4 dies.
Per cert, i ho deies a la frase inicial, el Barça ha informat avui que... Sí, són 4 dies,
vaig comptant. Sí. El Barça, avui ho he fet bé.
El Barça ha informat avui que es posa ferm amb els integrants de la grada d'animació, es planteja tancar-la per un partit si els tornen a obrir expedient per càntics ofensius, i a més els ha exigit a aquests grups que els paguin els 21.000 euros per multes de la temporada passada. Tenen difícil segurament per cobrar-ho, però com a mínim, com a mesura de pressió, els hi demanen.
La Laia Tudel ens explicarà els detalls d'aquesta mesura nova, insòlita, no havia passat mai. Mira que són anys de multes al Camp Nou i en concret de les grades d'animació. A veure Quins són els arguments del club?
Certament, a més, tot plegat arriba en la setmana del derbi, on és probable que a Montjuïc hi pugui haver els típics càntics, doncs és una bona advertència a aquests grups. La final de la Champions League, que es va enfrontar al maig el Barça i l'Olímpic de Lió, la final femenina de la Champions, va generar un impacte a Bilbao de 23 milions d'euros. Una xifra que multiplica per 17 la inversió que van fer les institucions per promoure-la. No oblidem que va ser el desplaçament més massiu de l'afició del Barça els últims anys. Probablement, doncs això, Bilbao va celebrar com un blaugrana més aquella classificació davant el Chelsea. En bàsquet, a la Champions FIBA, el Manresa rep el Chemnitz, Alemanya, 3:15 del vespre, en partit de la tercera jornada, i amb la baixa segura de Santi Vescovi per lesió. Pel que fa al waterpolo, avui hi ha dos partits en presència catalana a la Champions masculina, el primer hora Cotor Sabadell i l'Atlètic Barceloneta Marsella. Tornant al bàsquet, el Girona ha confirmat que incorpora William Howard, l'alè francès de 31 anys i 2,03 d'alçada. La temporada passada va jugar amb el Le Mans de la primera divisió francesa. I també a Girona, l'Uni ha fitxat fins a final de temporada la pivot nord-americana Bionise Pierre Lluís, de 29 anys i 1,93 d'alçada. I acabem amb dos apunts. En ciclisme, l'equip UAE ha fet oficial el que va avançar l'Isaac Vilalta fa unes setmanes, la incorporació de la catalana Paula Blasi pel seu conjunt de desenvolupament. Blasi, que ara té 21 anys i aquesta temporada ha militat al Massif Ester Falsa del ciclisme professional. I en natació artística avui ha estat presentada Andrea Fuentes com a nova seleccionadora espanyola.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una o dues preguntes per la nostra audiència.
Teníem una prèvia, que és que quatre dies pel derbi us preguntem quines opcions doneu a l'Espanyol de puntuar a Montjuïc, amb tres opcions, moltes, poques o cap. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, i ara de seguida la Jordina us en farà una segona. La Jordina Tarré, la responsable de les nostres xarxes socials, us en farà una segona pregunta. El Barça es vol posar fort amb els grups d'animació. Que us sembla que la grada d'animació pagui les multes que rep el club pel seu comportament?
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
De seguida saludo els nostres col·laboradors d'avui, però abans és moment d'actualitzar els efectes que està tenint la Dana. I ho farem amb el company dels serveis informatius, el Sergi Molero. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Doncs el primer titular, el més urgent a aquesta hora, és actualitzar la xifra, el balanç de víctimes mortals d'aquesta dana, que ja arriba a 73 morts, 70 dels quals al País Valencià, 2 a Castella-La Manxa i 1 a Andalusia. Una darrera víctima confirmada aquesta mateixa tarda a la província de Màlaga. Al País Valencià, mentrestant, els equips de rescat treballen contra rellotge per trobar desapareguts. Ara buscarem l'última hora d'aquesta situació anant en directe al Centre de Coordinació d'Emergències a València. Allà hi ha el nostre company Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, aquí la mala notícia és que, com és evident, s'ha fet fosc i els mitjans aeris ja no poden treballar en el rescat. I això és especialment greu perquè hi ha moltes zones, sobretot a l'Horta, que estan literalment aïllades. No es pot accedir per carretera i, per tant, no es pot accedir, no es pot saber quina és la situació que estan vivint en aquests pobles. De cara a demà, el Departament d'Educació, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, demana que tots els municipis afectats per la dana no es faci anar els nens i els joves a l'escola. No serà dia lectiu. I a la resta de municipis, per evitar el desplaçament amb autocars, que, per cert, estan també afectats, més d'un centenar d'autocars de transport escolar estan afectats aquí a la Comunitat Valenciana, que es faci educació en línia. Mentrestant, ja s'estan fent les gestions per identificar els cadàvers. S'ha habilitat tot un sòtan a la Ciutat de la Justícia i els familiars que no sàpiguen que puguin identificar-los s'han de dirigir tant a la Guàrdia Civil com a la Policia Nacional. Hi ha una certa sensació aquí de desconcert. Fallen molt les comunicacions, és difícil fins i tot comunicar-se des del centre de coordinació amb Barcelona. Fallen les comunicacions i això no els permet tenir un mapa clar de la situació als serveis d'emergències. Ara mateix està reunit el gabinet de crisi i dintre d'uns minuts ens actualitzaran dades aquí, a València.
Gràcies, Miquel, per aquesta informació en directe. Fins a les 6 de la tarda, en el cas del Principat a Catalunya, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 274 trucades relacionades amb l'episodi de pluges. La majoria provenen de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Ara mateix, quina és la situació? Doncs bé, la Dana continua deixant fortes tempestes al sud del país. El Meteocat informa que una tempesta molt estàtica està provocant a hores d'ara una intensitat de precipitació qualificada com a torrencial a la comarca del Montsià. En paral·lel, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a mantenir la precaució al país i ha traslladat la solidaritat del poble català amb les víctimes de la Dana i les seves famílies. Illa ha tornat a reunir aquest vespre el Comitè d'Emergència per Risc Meteorològic i feia aquesta demanda a la ciutadania.
Faig una crida a seguir les recomanacions i les indicacions dels serveis d'emergència i dels avisos que des de les diferents canals d'informació oficials de la Generalitat i de les altres administracions, especialment els ajuntaments, es vagin transmetent a la població. És molt important que tinguem cura de nosaltres mateixos i que evitem qualsevol situació de risc.
Aquesta és, doncs, Jordi, l'última hora pel que fa a la situació dels aiguats tant al País Valencià com aquí a Catalunya.
Al punt de les 8, tota la informació més... l'última hora amb el Manel Alias, camí de València, on aquesta nit, a partir de les 10, hi farà el Catalunya nit. Sergi, gràcies.
Que vagi bé.
Bé, no és el dia més fàcil per fer un programa esportiu, però aquí estem. Senyor Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara la tos no ens l'hem tret de sobre. Estic venint al teu equip. Ja
segueixo.
Senyor Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
Tot bé?
Molt bé. Vosaltres?
Doncs aquí, anar fent. Amb aquest tot costa, que avui, insisteixo, fluctuarà entre les afectacions, en el nostre cas, de caràcter esportiu de la Dana i més coses que passen en el dia d'avui, focalitzades en aquesta ronda de la Copa del Rei, que, per cert, si voleu seguir el carrusel que està fent el Tot Gira al canal exclusiu digital, amb el David Clopés al capdavant, i podeu seguir el partit de l'Europa, per exemple, Ruta, l'Europa continua guanyant, eh?
L'Europa continua guanyant per 1-0 i acaba de marcar el Nàstic en el seu partit contra l'Eivissa. Ara mateix sabem com ha anat. De moment, Eivissa 0, Nàstic 1, minut 13 de la primera part.
Per tant, tenim 3 catalans en joc i 2 guanyen, eh?
2 guanyen, sí, i l'Olot Córdoba de moment empat a 0.
Molt bé.
Dir que jo avui n'he de tenir a casa la meva mare, que viu molt al costat del camp de l'Europa, i quan he sortit a les 5 de la tarda, quedava encara 1 hora i mitja per començar el partit, i que res s'acabarà de Coloma, i que Carrer Camelia estava planíssim de gent. Hi havia un ambientat espectacular.
Cita gran avui contra un equip de superior categoria, i a més el partit està sent del tot favorable de moment a l'equip escapulat. Vinga, va, arrenquem.
El meu país, la pluja no s'aplou. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
Avui el Salva Pou punxa aquest El meu país, la pluja de Raimon, que malauradament no pot ser més adient pel dia que ens ocupa, per les terribles conseqüències que està tenint aquest temporal al País Valencià. també al sud del nostre país, tot i que evidentment no amb tanta, i afortunadament no amb tanta gravetat, i aquesta xifra terrible de més de 70 morts pel cap baix. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Pel que fa a la part esportiva, òbviament té zero importància en contrast amb la pèrdua de vides humanes i tots els danys materials que té aquesta dana, però és evident que afecta el nostre sector, el nostre negociat, i ja hi ha unes quantes afectacions de caràcter esportiu en forma de suspensió.
Sí, la Federació Espanyola ha ajornat de moment 6 partits, els partits del València i Llevant, previstos per avui a la Copa. El València havia de jugar a Parla, no s'hi ha pogut desplaçar pel temporal. El Llevant havia de jugar a Pontevedra. També s'ha ajornat l'Egea Hèrcules, el Manises Getafe i el Xerez Ceuta. Els partits es jugaran entre el 6 i el 7 de novembre, amb excepció del Manises, que està per determinar, i el Chiclana Osasuna, que jugarà el dia 5. Per tant, 6 partits ja de moment. S'ha confirmat, això sí, i ja s'ha fet, un minut de silenci a tots els partits de la Copa que s'han de disputar. També es farà la Lliga el cap de setmana. La Lliga, per cert, que està molt pendent de veure si s'ajorna el València-Madrid d'aquest dissabte. València ja ho ha demanat oficialment. De fet, Mestalla és hores d'ara un punt de dipòsit d'aliments i estris de primera necessitat. El club ha posat el seu estadi al servei de la ciutat per fer front a aquesta emergència. Ho fa juntament amb el Banc d'Aliments de València. En bàsquet també s'ha ajornat el València-Liakbelis de l'Eurocup. El València ha acollit a l'Alqueria del Bàsquet la instal·lació del planter del club desenes de persones aquesta nit que havien estat desallotjades de casa seva o que no podien arribar a les seves cases, a una instal·lació en la que ara mateix hi ha prop de 150 persones. Les mostres de suport s'han fet arribar des de tots els estaments del futbol i de tots els clubs, entre ells, evidentment, tant Girona com Barça com l'Espanyol.
Doncs de seguida anirem cap a València per tenir més detalls d'aquestes suspensions i també d'aquesta perspectiva que el València-Madrid de dissabte fa pinta que difícilment es podrà jugar. Abans, Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Ara, a l'inici del programa, la Sònia ens feia 5 cèntims de com ha quedat el circuit Ricardo Tormo de Xest, que bé, en fi, no seria el dany més destacat, però clar, d'aquí a 15 dies mal comptats, aquí s'hi ha de decidir un Mundial, i déu-n'hi-do els danys que té el circuit.
Bé, és que ara mateix, com deia la Sònia, el circuit està incomunicat. En aquesta àrea del circuit hi han caigut més de 300 litres per metre quadrat, hi havia 100 persones que han hagut de passar la nit i no hi ha hagut desgràcies personals, i el que em deien a primera hora del matí, i això no ha canviat, la pista està bé, però els voltants no. L'accés principal està inutilitzat, segurament ho heu pogut veure a les xarxes socials, perquè hi ha una secció que per sota hi passa un barranc i l'aigua del qual doncs va trencar el paviment. De fet, el circuit es troba entre dos barrancs, perquè la veritat és que si veieu les imatges sembla que hi hagi hagut un bombardeig talment, no? Vull dir,
sí, sí.
És absolutament brutal. Jo conec aquesta entrada, és una entrada molt ampla, tota asfaltada, hi ha 5 carrils i evidentment jo no sabia, perquè això m'ho han explicat aquest matí, diu, tu no ho saps perquè hi passes per sobre, però aquí sota hi havia un barranc i és aquí on hi ha hagut aquest esvoranc, sobretot que es veu fort. Evidentment també hi ha unes altres imatges on es veuen els pàrquings que estan enfangats, plens de brossa, i en part també l'asfalt d'aquests pàrquings doncs estan en mal estat. El que expliquen des de la instal·lació és que la cursa no perilla. Parlem del 15 al 17 de novembre, però evidentment ara com ara és molt difícil de dir. En un comunicat el circuit ha reconegut que les destrosses són importants i que és urgent reparar si volen arribar al temps al Gran Premi. Per tant, no les tenen totes i pel que m'acaben de dir, doncs trigaran a poder començar a posar una mica d'ordre.
Doncs realment és impactant que veient aquest esvoranc a l'entrada principal del circuit, el Damià i en aquest cas l'organització vegi factible fer-hi una cursa, ja no tant pels pilots, perquè insistim que el traçat està en bones condicions, sinó per l'accés del públic. En fi, doncs en aquest cas una bona notícia des del circuit de Xest, on aquesta nit hi ha hagut gent que hi ha hagut de passar la nit. Damià, alguna cosa més?
No, res més. Vull dir, aviam, ara com ara és molt difícil de dir què pot passar amb aquest Gran Premi. Jo tiro cap al pessimisme, però vaja, entre altres coses perquè s'han de refer tantes coses al País Valencià que em costa de creure que hi hagi una certa prioritat per una instal·lació esportiva i no per doncs, carrers on viuen les persones i on han de passar les persones, no? Per tant, bé, ja veurem què passa, hem d'esperar.
Doncs esperarem, efectivament. No sembla la principal... Vaja, no és la principal prioritat ara mateix al País Valencià, i tant que no. Damià, gràcies.
Adéu.
La Ruta ens explicava fa un moment que l'Europa està guanyant a l'Albacete. Hem arribat al descans, oi?
Sí, descans. Continua la victòria per 1-0. Ho dèiem, gol d'Anés, que ens al minut 7. També que l'Europa juga amb un jugador més des del primer minut.
Deixem passar un moment pel nou Sardenya. El Sergi Camps forma part d'aquest carro cel infinit d'equips catalans que juguen avui a la Copa i ens visita de manera breu. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Ara et pregunto pel partit, però hem vist imatges del nou Sardenya a primera hora de la tarda i era una piscina, i ara les imatges que rebem a través de la tele, el terreny de joc està impecable. Com ho han fet?
Doncs home, suposo que molta feina del personal del club intentant doncs, que la gespa drenés l'aigua. La veritat és que a Barcelona ha plogut durant el matí, també la primera hora de la tarda, però des de fora bona estona que no plou. Per tant, suposo que el factor temps, el factor esforç de la gent del club ha propiciat que la gespa estigui en perfectes condicions, sí.
Doncs bona feina, efectivament, la del personal de l'Europa. Ja que tenim aquí, Sergi, no vull precipitar-me, però pinta que l'Europa ho pot fer.
Sí, home, mira, a la transmissió que n'estem fent a l'app i al web de Catalunya Ràdio semblarà gros, però és que és una victòria curta. Anem a 1-0 al descans, però és que realment l'Europa hauria pogut marcar 2 o 3 gols. Per tant, no ens hem de confiar, queda molt. L'Albacete és un equip de segona divisió, segurament ara trauran els bons perquè juguen amb alguns jugadors del filial, però realment l'Europa molt millor en joc, molt millor en ocasions i molt millor en resultat amb aquest gol de John Neskens, que quan l'ha marcat a celebrar mirant el cel, no se'ns escapa que segurament dedicant-li aquest gol al seu pare que va morir ara fa unes setmanes.
I Sergi, ens deia l'Oriol que havia anat per aquella zona a primera hora de la tarda, per la zona del camp de l'Europa, i tot i la pluja, això no ha fet enrere l'afició, l'ambient al camp és espectacular.
Sí, no sé si hi ha un ple fins la bandera, però hi ha una molt bona entrada. Des del club en deien, clar, 6:45 de la tarda és un horari una mica fumut, perquè, clar, la gent ha de sortir abans de treballar, l'Albacete potser no és el rival més llaminer del món, però realment potser ha començat el partit una mica que tenien dubtes, però s'ha anat omplint el camp i realment la grada d'animació també fent la seva feina presenta una molt bona entrada al nou Sardenya, i ja et dic, ha celebrat com si fos un gol, com deia la Ruth, l'expulsió de Pulpón al primer minut de joc, que sens dubte també marca el partit, i ha celebrat lògicament encara amb més força el nou Sardenya, el gol de John Neskens. Per tant, queden 45 minuts o més si hi ha pròrroga, però realment l'equip de David Benítez donant molt bones sensacions.
Només una cosa, un detall. Què ha fet perquè l'expulsessin?
El jugador de l'Europa, Jordi Cano, entrava cap a l'àrea en una jugada des de l'extrem dret, gairebé al vèrtex de l'àrea, i Pulpón doncs, l'ha agafat, l'ha interpretat, el senyor Lux Franco ha interpretat que era últim home. Val. I l'ha expulsat. No tinc cap dubte, primer minut de joc.
Val. A veure si l'Europa és capaç de fer valer aquest 1-0. Sergi, gràcies.
Fins ara, Jordi.
És la clau i no el martell. No és la ploma, és el pincel. Tots guardem un secret. Una fe,
per entendre una mica millor què està passant a València, tinc en línia un futbolista de l'Espanyol, que és de Torrent, a tocar a 9 quilòmetres de la ciutat de València, de la capital del País Valencià. Carlos Romero, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Què tal, com estàs?
Bien, bien, por suerte, nosotros bien.
Escolta, no sé si a Torrent et consta que hi hagi grans afectacions. Com està la teva gent allà?
Sí, bueno, sí que en el pueblo sí que han habido, creo que 5 fallecidos, sobre todo alrededor, ¿no? Sí que ha habido más muertos, sobre todo en Paiporta, que ha sido el más afectado. Y bueno, por suerte mi familia está toda bien, mis amigos también, y bueno, la verdad es que tristes porque tenemos a la gente fuera y fue difícil contactar con ellos, pero bueno.
Carlos, tu ets de Torrent, imagino que una cosa semblant no l'has viscuda mai, però no sé si ja aiguats d'aquesta mena, quan passen a Torrent, és una de les habituals que hi esteu acostumats.
No, la verdad es que llevo toda la vida viviendo allí, es el primer año que me pilla afuera y nunca había pasado algo así, ¿no? La verdad es que nos pilla de golpe, suele ser muy tranquilo todo aquello y la verdad es que no nos esperábamos nada y bueno, fue todo de golpe.
Deies que t'ha costat una mica contactar amb els teus, perquè les comunicacions en molts casos estaven tallades. Ha estat una nit molt difícil?
Sí, sí, desde que nos pusimos a cenar mi pareja y yo, la verdad es que fue todo muy difícil contactar con la gente de allí porque se cayeron los datos, no iban las llamadas y, por ejemplo, uno de mis mejores amigos hasta hoy al mediodía no sabía nada de él, ¿no? Y la verdad es que te angustia el estar lejos de tu casa, tener a los tuyos allí y no tener información, ¿no? Simplemente veías vídeos que era una absoluta locura lo que estaba pasando y no sabías nada de los tuyos y la verdad que fue una noche complicada, pasamos agobio, pero bueno, por suerte los nuestros están bien y ya está.
Tu vius des de la distància i ara, per exemple, sortiu de l'entrenament. Imagino que una vegada has sabut que tots els teus familiars estan bé, doncs bé, és qüestió que ara doncs, les autoritats s'hi posin i tots els danys, els materials, perquè els altres malauradament no podrà ser, però els materials que es comencin a arreglar. Però imagino que entens que potser per la gent que ho ha viscut de més a prop, els esportistes que viuen a València, potser ara no toca jugar aquest cap de setmana. O tu creus que sí que a poc que es pugui el millor és continuar amb la vida normal?
No, creo que ahora el fútbol pasa a un segundo plano, ¿no? Creo que obviamente los futbolistas que están en el Valencia, en Villarreal, en el Levante, ¿no? Ahora tienen que pensar en la gente que ha sufrido los daños, que obviamente se han quedado sin sus casas, sin negocios, sin los coches, ¿no? Todo lo que llevas construyendo toda tu vida, pues ves que se te va en un momento y creo que el fútbol pasa a un segundo plano. Obviamente creo que hay días de luto allí. I, bueno, hay que respetar eso y es lo primero.
En el teu cas, malauradament és així, ets un professional, toca viatjar demà a Galícia, tampoc no serà el partit més fàcil per concentrar-s'hi.
Sí, la verdad es que mañana nos toca, justo estaba viendo las noticias y parece que hay alerta roja o algo así en Barcelona y bueno, esperemos que vaya todo bien y eso, como te digo, hemos pasado una pesadilla allí en Valencia y ahora pues que pase cuanto antes esto y ya está.
Doncs hem volgut copsar el testimoni, en aquest cas les hores difícils que ha passat un esportista que ara juga a casa nostra però que té la seva gent a València i que ha passat, vaja, un dia difícil com tota la població del País Valencià. Carlos, moltíssimes gràcies i dins de la desgràcia ens alegrem que la teva gent estigui bé.
Muchas gracias.
Doncs el Carlos Romero, agrair al Departament de Comunicació de l'Espanyol les facilitats perquè tampoc és un dia especialment agradable per donar testimonis com el que ha donat el Carlos, però ens serveix per posar-nos d'alguna manera en la pell d'un esportista que segurament ara tindria ganes d'anar corrent cap a casa seva i abraçar els seus, però que demà, com toca, ha d'anar a jugar amb l'Espanyol. De seguida anirem cap a València. Avant, Ruth, algun moviment pel que fa als marcadors dels catalans a primera?
Sí,
a la Copa, a primera no.
A la Copa, sí, sí, tenim moviments tant a l'Olot Córdoba, aquests contra l'equip català, ha marcat el Córdoba al minut 26, per tant ara mateix Olot 0, Córdoba 1. I, en canvi, bones notícies en el partit del Nàstic, perquè abans anunciàvem ja el 0-1, ha marcat ja el 0-2. A Eivissa, clar. 0, Nàstic 2, ha marcat al minut 10 Òscar Sanz i al 19 Àlex Jiménez. A la mitja part ja comentàvem, l'Europa guanya per 1-0 a l'Albacete.
És veritat que en el cas del Nàstic és l'equip de superior categoria de l'eliminatòria, per tant, és una mica més lògic, però en qualsevol cas, bon resultat per l'equip grana. Per tancar aquest bloc que estem dedicant a les repercussions esportives de la Dana, saludo a València el director de 90 Minuts a Plaza Ràdio, un amic de la casa. Manolo Montal, bona tarda.
Què tal, companys?
Com estàs?
Bueno, a nivell personal, cap dany ni material ni humà, gràcies a Déu, per a mi, per la meva família, però sí que, lògicament, és impossible no conèixer gent que ja ha quedat afectada per aquesta barbaritat que hem patit en València en les últimes hores.
Perquè tu vius a la ciutat de València mateix o rodalia?
No, jo visc a un poble que es diu... Bueno, en una urbanització d'un poble que es diu Olocau, a uns 30 quilòmetres de València. És de les zones no afectades, pertany a la comarca del Camp de Túria, i no està entre les quatre comarques afectades, que són la Plana d'Utiel, Requena, l'Olla de Bunyol, l'Horta Sud i la Ribera.
La ciutat de València en concret, tot i que ara parlàvem de suspensions, de partits de bàsquet i fins i tot que s'ha convertit en centre de recollida d'aliments, etc. La ciutat de València com a tal està molt menys afectada que aquestes zones que comentaves, eh?
Sí, gràcies a... Bueno, en València hi ha una riuada en el 57 i en el 64 es va fer un desviament del llit del riu Túria, que és el que des de fa molt de temps sempre dius que la ciutat quedi anegada, que és el que s'hi va ocórrer en el 57. El que passa és que ixe llit nou del Túria jo no l'havia vist mai com l'he vist ara, ple de gom a gom, faltava pràcticament un metre per costat per a que vessara, i bueno, hem estat a punt d'una tragèdia. Si ja és una tragèdia per a la que no hi ha paraules, no vull ni pensar que aquesta part haguera vessat.
Manolo, l'activitat esportiva evidentment avui en les pròximes hores queda absolutament aturada. Parlàvem en l'inici d'aquesta petició del València d'ajornar el partit de Lliga de dissabte contra el Real Madrid. Et sona que s'hagi avançat, vaja, que la Lliga hagi donat el seu vistiplau a aquesta hora?
Pel que sabem, la Lliga, bueno, estava estudiant i era prou favorable a la suspensió, bueno, a l'ajornament del partit, i fins i tot s'estava parlant també d'ajornar la resta de partits que hi haguera que disputar en terres de la Comunitat Valenciana, tenint en compte, bueno, pues la magnitud de la tragèdia i també el que sembla que dissabte pot tornar a ploure amb intensitat per aquestes terres.
Doncs, vaja, quina la pregunta era pel partit, però ens trobem amb aquesta mala previsió meteorològica. Només faltaria que continués plovent sobre terres valencianes. Manolo, gràcies per la comunicació, i dins de les males notícies ens alegrem que estiguis bé.
Gràcies, amics.
Una abraçada al Manolo Montal, el company de Plaza Ràdio, amb qui hem actualitzat què està passant ara mateix a la ciutat de València, on naturalment l'activitat esportiva és la menys important de les activitats. Farem una petita pausa i canviarem de rasant, sense perdre naturalment l'ull de la informació i de qualsevol novetat que hi pugui haver sobre el temporal.
Deixa'm dir simplement que s'ha elevat el nombre de víctimes a 92.
Ostres.
Víctimes mortals al País Valencià a causa d'aquesta dana, segons l'últim balanç del Centre de Coordinació Operativa Integrada del País Valencià.
Ja deien aquest matí el president de la Comunitat del País Valencià en la seva compareixença que eren 50 i que creixeria molt el nombre, i som a dos quarts de 8 i ja ens acostem a la centena. Mare de Déu, Senyor. Farem una pausa i, com us deia, canviarem de rasant sense perdre, evidentment, l'última hora de les conseqüències d'aquesta dana. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Guarda't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
T-Roc, T-Roc, T-Roc.
L'instint no demana opinió. Volkswagen T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny cap a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz.
Ara toca jazz. Ara toca Festival de Jazz de Barcelona.
Israel Fernández, Miguel Poveda, Paz Medeni, Ludovico Einaudi, Rita Pallés, Silvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Paquito de Rivera, Gerai Cortés i molts més al Festival de Jazz de Barcelona. Entrades a jazz.barcelona. Ara toca jazz.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 69 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Truc o subscripció al periòdico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat, per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot el periòdico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb el periòdico.
Quan tens feina, perquè no vols abandonar la teva carrera professional.
I quan no en tens, perquè no sabràs com mantenir una criatura.
Quan en tens 20 i pocs, perquè ets massa jove.
I quan passes els 40, perquè ets massa gran.
Mai és el moment. El videopodcast sobre maternitats valentes amb Alba Gutiérrez i Maria Moya.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sustent.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant.
Sí, senyora.
Sí, llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Vivim amb un peu en la retòrica i un altre en la quotidianitat. De pedres que han de ser remogudes. De Jovi Lozano Sacer.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Wow. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Dos quarts i mig de vuit del vespre, en directe al Tot Costa, pendent de les conseqüències del temporal, especialment al País Valencià, que s'eleva ja a 94 morts, hem dit, Sònia?
Amb 92.
92. Però avancem en el relat del programa. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Amb una decisió insòlita del Barça, que ha estat comunicada avui i que té com a objectiu els grups d'animació. Vaja, que l'objectiu del club serà que passin per caixa.
Sí, bé, l'objectiu final del club seria erradicar el que consideren un increment dels crits ofensius que s'estan produint els últims partits, sobretot, i també, ha explicat el club, les mostres de simbologia nazi dels desplaçaments. Per tot això, el Barça ha decidit, doncs, una decisió, com deies, és inèdita fins ara, prendre una decisió inèdita, que és demanar als grups d'animació de l'estadi de Montjuïc que paguin els 21.000 euros de sancions que va rebre el club la temporada passada per crits ofensius que es van fer des de la grada d'animació en partits de Lliga i Champions i també bengales. Aquests 21.000 euros el Barça ja els ha pagat, però vol que els grups d'animació doncs, en facin càrrec i els demana aquest pagament. Ho van fer enviant una carta ahir al vespre a aquests quatre grups d'animació que formen part de l'espai de la grada d'animació i els van dir que tenien 15 dies per fer aquest pagament. En aquest mateix document, en aquesta mateixa carta, el Barça també els va dir i els avisa que el pròxim expedient que rebin sancionador per crits ofensius que surtin de la grada d'animació o per bengales, automàticament el següent partit tancaran l'espai d'animació i els grups no podran entrar a l'estadi.
I si no paguen en 15 dies?
No, això és, o sigui, independentment de si paguen o no paguen, bé, si no paguen, independentment de que paguin o no paguin, el club, si rep un altre expedient sancionador, el pròxim partit no entren durant un partit. El tema econòmic, en principi, clar, això anirà en funció de la quantitat de membres que tu tinguis a cada grup d'animació. Són quatre els que formen el Mugàvers, Nostra Senyera...
Nostra Ensenya.
No, Nostra Ensenya. Supporters i Front 532. Doncs aquests quatre tenen, doncs alguns tenen més membres i uns altres ocupen menys seients. Doncs en funció de la quantitat de seients que tinguis, et correspon una quantitat determinada.
És proporcional.
És proporcional.
És com una derrama.
És una derrama proporcional, sí. Ara bé, en el mateix document diu, i posa també un paràgraf, que si no fan aquest pagament, doncs el club podria prendre mesures, ja diríem, de forma individual. És a dir, doncs, com que ja saben cadascú qui és, doncs et poden demanar...
Expedient disciplinari, ja veurem.
Una mica embargament, diríem, de diners. Això perquè fa el tema econòmic. El Barça demana que els paguin aquestes sancions basant-se, diuen, en un article que tenen el conveni, que cada any firmen un conveni als grups d'animació amb el club, hi ha un article, que és el 4.3, on diu que el club ho pot fer, això de demanar diners, per tant, es basa en això. Aquesta temporada, de moment, ja hi ha dos expedients oberts. Dels 21.000 euros que els demanen, això venen de 9 expedients que van rebre la temporada passada per crits contraris a la dignitat esportiva, i dos expedients més, un de la UEFA i un que va obrir la Generalitat per Bengales, una pel dia del PSG i una altra pel dia del Clàssic. I a més, el club també reconeix que aquesta situació que estan vivint ara mateix amb els grups d'animació no ajuda en les negociacions que estan tenint amb ells de cara al retorn al nou Camp Nou, perquè la idea a l'Spotify Camp Nou és mantenir la gran animació, però ara mateix potser obririen el debat de quins serien els grups que podrien formar-ne part o no.
Compte amb això, perquè pot ser la conseqüència a llarg termini. No és el que està ara mateix sobre la taula, però a la llarga pot acabar sent així. Els grups d'animació hi diuen alguna cosa?
Sí, a veure,
els integrants de la grada d'animació, de grups d'animació n'hi ha molts.
D'aquests quatre grups que hem dit d'animació, de moment no volen fer declaracions públiques. Els ha sorprès bastant, molt, diria, tant la carta que van rebre del club com el fet que el club hagi explicat, perquè avui ha fet públic el club als mitjans, ha fet una reunió informativa, diríem, als mitjans, perquè consideren que és un tema que necessita explicació, i perquè estigui ben explicat, doncs avui ha fet una convocatòria, una reunió amb mitjans per poder-ho informar. I això troben els grups que tampoc, bé, ho troben bastant inèdit i no acaben d'entendre per què es fa així, sobretot perquè ells el que estan demanant des del principi de temporada és una reunió física amb el club, que encara no han pogut tenir. I, per tant, de cop i volta diuen que han rebut aquesta carta. Això d'una banda. D'una altra banda, el tema de l'article, és un article que s'ha afegit recentment, no sé si en el conveni d'aquest any o de l'any passat, tenés, i aquí és cert que ells el firmen i aquí ells no eren conscients, no els constava, no van llegir bé la lletra petita, el que es diu. Home. El club no els va avisar que s'afegia un nou article i, per la seva part, no van llegir bé el contracte que van firmar.
I l'article que van afegir era el de pagar les multes.
Sí, aquest no hi era, és un article nou que s'ha afegit en els últims convenis i bé, no ho sabíem fins que s'ho han trobat a la carta. Creuen...
És important.
Sempre s'ha de llegir la lletra petita, això és cert. El que passa que diu, si hi hagués més ponts de diàleg o si fos, no? Això segurament ja s'hauria parlat a la reunió o t'ho haurien dit. Bé, creuen que s'ha de diferenciar el que passi a l'espai d'animació de Montjuïc i pel qual s'obren aquests expedients sancionadors del que passi als desplaçaments, perquè ells no són responsables de simbologies nazis que es puguin ensenyar en desplaçaments i creuen que els estan posant tots en el mateix sac, i que també se'ls està criminalitzant amb aquesta mesura tot el col·lectiu, quan sovint, consideren des dels grups d'animació, s'estan parlant de crits que són individuals i que no corresponen a consignes dels grups d'animació. Hi ha hagut reacció, per exemple, de seguiment FCB, que no forma part, però és que és un grup de socis, no forma part d'aquesta grada d'animació, on ells el que venen a dir, és un comunicat que acaben de publicar a les xarxes, a Twitter, i diuen, llegeixo, el club pretén repercutir les multes de la Lliga i la UEFA a l'espai d'animació, no identifiquen els culpables i ho repercuteixen a tot el sector. Donem per suposat que des de tribuna no s'insulta, oi? Perquè si fos així, ho repercutirien també a tot el sector, inclòs la llotja, inclòs a la llotja.
Bé, els informes de la Lliga acostumen a identificar exactament el sector on surten els crits, per tant, si apareguessin multes per crits a tribuna, probablement el club hauria d'actuar de la mateixa manera.
Bé, doncs això és el que demanen els grups.
Suposo que el club actuaria de la mateixa manera, però el cas és que normalment...
No és en tribunes, és en la grada.
Pel que sigui, els crits surten de la grada d'animació.
Em semblaria molt sorprenent que el club digués, no, miri, hi ha hagut un crit fora de lloc o insultant des de tribuna, tots els abonats de tribuna...
Clar, perquè hi ha coses que són per norma i això seria una cosa excepcional, realment, que la Lliga reflectís que hi ha hagut... perquè, perquè habitualment la Lliga no reflecteix, vaja, si no corregeix-me, Laia, no reflecteix si quan són crits d'assistència, però d'aquests cantis ofensius, evidentment, hi ha d'haver una veu coral perquè el director de partit la identifiqui.
Sí, però aquí em crida l'atenció i potser ara em perdo algun pas, que el club n'identifiqués quatre concretament el dia del Sevilla. Concret, sí. És a dir, jo entenc el que diu la Sònia i jo estic d'acord, perquè un crit transcendeixi no n'hi ha prou que el cridin quatre. I,
això
en canvi, el club identifica quatre membres de la grada d'animació.
Això va passar al partit, l'últim partit a casa, Lluís Companys, va haver-hi una protesta a la grada d'animació que va sortir 5 minuts, el minut 5 de partit, perquè protestàvem pel que havia passat al partit del Sevilla. Què havia passat al partit del Sevilla? Que el Barça havia detectat crits que consideraven ofensius durant la primera part, i al descans els van identificar, els van treure l'abonament, els hi han retirat aquest abonament i els van portar a testificar davant dels Mossos. I van considerar des de la grada d'animació que això era, doncs, una mesura massa forta, diria, massa estricta pel que estava passant, que eren casos concrets i perquè no els havien donat més explicacions. Pel que hem pogut saber, per posar com a exemple, un d'aquests membres que van identificar i han retirat l'abonament, el crit que va fer i que va quedar escrit va ser el de Puta Espanya.
Caram. En fi, el que crida l'atenció és que és una mesura insòlita, no havia passat mai, tot i que algú podria pensar, home, doncs si li van costar en calés al club, ben fet que fa el club de demanar que passin per caixa. No sé.
Clar,
que
és que cada expedient són uns 3.000-4.000 euros de mitjana.
Sí, a mi, si la qüestió és que el club rep sistemàticament multes pel comportament que està identificat en una zona del camp, a mi em sembla una mesura nova, no la recordo en 40 anys d'anar a futbol, però no em sembla malament. Oriol, Gemma, Grau, com ho veieu?
Jo que he dit molt clar abans de començar és que és una mesura molt valenta per part del president. Perquè això altres clubs i altres presidents per 21.000 euros podrien tocar el violí i dir, escolta, jo no em posaré en contra tota aquesta gent que si es posen de cul...
Que ja els té en contra, digues.
Els té en contra, però encara els tindrà una mica més.
Segurament.
Per no dir molt més. Per tant, el primer que s'ha de dir és que et pot semblar bé o malament, però que és molt valenta per part del president, això segur.
Bé, això tampoc...
Ella va ser molt valent la primera etapa,
exacte,
però ara ho està tornant
això
a ser.
Sí que no és nou en la porta, tot i que jo diferenciaria entre el que és carregar-se un grup de violents i de feixistes, que és el que va fer a la primera tongada amb gent que insulta, que està malament, però jo crec que no es pot posar en el mateix sac, crec.
No, això segur. Però que va ser molt valent en aquella època.
Sí. No,
i ara,
en això,
marcant molt les diferències, però que ho segueix sent.
En això, la porta a valent és difícil guanyar-lo.
Estic d'acord amb el que diu el Oriol, que la porta ja l'havia demostrat, que tolerància zero. I, bueno, pot ser que no siguin el mateix, però també em sembla que els grups d'animació són un ecosistema ideal para que fascistas, racistas, xenófobos... És un caldo de cultiu? Uh-huh. És un caldo de cultiu ideal. És un xup-xup ahí perquè es fan comunitat...
Es disfressen amb la massa.
El que passa és que...
I si és l'única zona... O sea, si tenen identificada que és l'única zona de l'estadi on hi ha càntics i on hi ha un comportament que no és vàlid perquè les estan multant, doncs em sembla perfecte.
Grau?
A veure, a mi em sembla interessant fer un preàmbul, que és que quan parlem de l'espai d'animació, això no és una cosa homogènia. És tot el contrari, és una cosa heterogènia. Com bé ha explicat la Laia, estem parlant de quatre grups que els uneix el Blaugrana, per entendre'ns, el barcelonisme, però aquí hi ha grups declaradament independentistes i al mateix temps n'hi ha alguns que formen part de grups d'extrema dreta.
Totalment.
Hi ha una amalgama allà que, insisteixo, els uneix el Blaugrana, però ideològicament, o en aquest cas políticament, estan en un extrem i en un altre. Separats absolutament. I a més a més es dona la circumstància que des d'aquest lloc va passar la temporada passada, no sé si aquesta ha passat, sovint hi ha crits contra la junta directiva, jo diria, contra el seu president. I és evident que els hagin, normal, fins i tot jo diria que els hagin posat en el punt de mira. Jo reconec que per parlar d'aquest tema tinc un hàndicap molt gran, i és que jo només vaig a Montjuïc un partit a la temporada, que és el Gamper. Llavors, a mi se'm fa difícil opinar sense anar habitualment als partits a casa per saber realment què passa allà a Montjuïc. És a dir, la Laia, o no sé, tu Jordi, o tu Oriol, o la Gemma, tots els que estem aquí, que hi aneu més sovint, si realment hi ha un constant de mals comportaments. És a dir, si hi ha s'encén una bengala, no hi ha discussió. Mm. Però jo sóc de l'opinió que a qui s'ha de sancionar és el senyor que té la bengala a la mà.
Clar.
I jo sóc de l'opinió que a dia d'avui saben perfectament qui té la bengala a la mà. I el que s'ha de fer és, com es va passar amb aquests quatre individus el dia del Sevilla, se'ls agafa i se'ls fa fora de la condició de soci, etc, etc. Ara, jo no, com a mínim per televisió, no es percep que constantment en partits, des de l'espai d'animació, hi hagi ni crits racistes, ni homòfobs. Aquesta és la sensació que tinc jo, eh?
No, el Barça, les sancions aquestes, si fossin per crits racistes, crec que serien bastant més greus. Clar. Són sancions per càntics ofensius, és a dir, per insultar el rival.
Que jo, dins de no trobar-los bé, no...
Jo insisteixo. Jo, si és per insultar el rival o per insultar un futbolista rival, jo aquí m'afilaria bastant amb el Costa. Jo crec que si poses l'ull pel lateral, per l'altre gol, i fins i tot per alguns llocs de tribuna, i tens ganes d'anar a sancionar socis, jo crec que no pararies. Tinc la sensació que, lamentablement, avui en dia, a futbol, no pararies.
Bé, una cosa és un insult aïllat, efectivament, que segurament...
Contra l'àrbitre, per exemple, imagino.
S'escolten a totes les zones del camp. I una altra cosa són aquests càntics que, insisteixo, quan són reflectits els informes de la Lliga, són bastant precisos. Des de la grada d'animació, un grup d'uns 100 individus es van dedicar a cantar i et posen tots els càntics que fan. Vull dir que és molt senzill de veure-ho. Jo en això ho veig diferent a vosaltres. Crec que per algun lloc s'ha de començar. Sí. I em sembla bé que el club es posi fort a intentar explicar-los que els camps de futbol
es va animar.
No a insultar el rival. Si tu necessites insultar, queda't a casa. Davant de la teva tele, insulta qui vulguis.
Totalment d'acord, però posem el focus en les 50.000 localitats. Per mi, no disparem només contra un sector de la graderia.
És veritat que...
Sí, però és que aquest sector de la graderia no és que el senyali el club, és que és el que està pagant les multes, el club, per culpa d'ell. Estan senyalats per alguna cosa.
Si fos tot l'estadi, efectivament, l'informe de la Lliga diria tot l'estadi es va dedicar...
No dic que això passi a tot l'estadi, però vull dir, si n'hi ha tres que insulten a l'àrbitre a la segona graderia central del lateral, preferent per entendre'ns...
Això passa desapercebut quan
aquí
et poses d'acord.
Això és el que dic
una
jo.
Altra cosa, i jo entenc el que tu dius, que dintre d'aquella grada d'animació hi pot haver nois i noies que van simplement a animar i ara pensin, paguem justos per pecadors.
Aquí està.
Doncs davant d'aquesta situació, quan estàs rodejat de 100 individus que estan cantant i tu no t'hi sents d'acord...
Identificada, no tornes.
Exacte, et surts d'aquesta grada perquè és evident que aquesta grada ara mateix no és benvinguda per tu. I aleshores, potser el que ha de fer el club a partir d'aleshores és començar de zero i gent que vingui a animar exclusivament.
T'imagines estar en un partit...
Posen una mica en la línia del que deien, és una mica el que diuen els grups d'animació, posen com a exemple el dia del Bayern, quan ells no, aquells 5 minuts que ells no hi eren, va haver-hi crits a l'estadi contra el Bayern, d'insults també, els mateixos. I per tant ells diuen, i aquests insults, vull dir, aquests insults que són quan nosaltres no hi érem i que no venen de l'espai d'animació, doncs que si, a veure si també rebran aquesta sanció o aquest avís que ha tingut el grup d'animació per part del club.
És veritat Gemma, la base fundacional de la grada d'animació des de la part de seguretat és tenir absolutament identificat a tothom que hi va, cosa que no passa amb la resta de l'estadi, perquè jo et puc deixar l'abonament, etc, i entenc que això en la grada d'animació no passa, per tant, és molt més fàcil filar prima amb aquella zona, però que no ho farien en una altra zona de l'estadi, ja hi podeu pujar de peus, independentment que tots ens sembli malament, és que el nom de la grada ja ho diu. No grada, diu grada d'insults, diu grada d'animació, i això ja ho entenem tots. Gemma, perdó.
Sí, que anava a dir, us imagineu estar en un partit i tenir al costat tota l'estona algú que està insultant? Tota l'estona. I després dir, no, si aquí som de tot, no tots som mai sí. Quan va passar lo del Frente Atlético contra el Real Madrid, també deien lo del, bueno, és que darrere del Frente Atlético hi ha molta gent, hi ha famílies, hi ha nens, i és lo de, pues, flipo. O sea, mai de la vida portaria jo un nen en aquesta banda i al costat d'aquesta banda. Crec que també és una mesura...
Aquí és on jo volia anar.
Crec que també és una mesura en la pròpia grada d'animació que eixe a esta
aquí
gent.
Aquí és on jo entenc l'estat del sentit...
A mi amb carinyo, eh? Comparar l'espai d'animació amb el Frente Atlético...
Estava
posant... Se'm posen els pèls de punta.
Jo t'entenc, Gemma, però és que aquella gent van parar un partit llançant objectes.
No estic comparant,
i aquí estem parlant d'insults que estan molt malament, i si els han de multar, perquè la Lliga ho té especificat així, em sembla collonut. A mi, jo el que entenc dels grups d'animació és que els fotin en el mateix sac, perquè ara la cosa està prou sensible com perquè hi càpiga tot, un insult racista amb un insult contra el rival, amb una bengala, amb uns tios que interrompen un partit. Jo, si jo fos membre de la grada d'animació, em tocaria bastant els nassos que em fotessin en el mateix sac que un tio que fa crits racistes...
Pues també està la responsabilitat individual.
Que sí, que
és
sí.
El tenir al costat això algú així, que és lo de... Oiga, no, fora d'aquí.
En fi...
Una darrera cosa també que m'he deixat de la part dels grups d'animació quan parlem de les bengales, que també es pregunten si la responsabilitat també, quan entren bengales, és de la seguretat del Barça. Que entren les bengales, a banda de...
Vista així, sí, però clar, l'origen és del tio que vol entrar amb una bengala al camp. Només... Aquí sí que no hi ha gaire defensa, hòstia. Si entro amb una pistola al camp no és culpa de la seguretat, és que estic tarat. Vaja,
jo... No per excloure la sanció, suposo, de bengala, però sinó per afegir també que s'ha de vigilar més la seguretat si entren amb bengales.
Ah, i una altra cosa, no fa molt vaig sentir, no me'n recordo on, que els Mossos estaven alertant també al Barça perquè estaven preocupats per l'augment de... O sigui, perquè notaven un xup-xup d'això, de grups d'ultradreta i que no són bons nois.
Mm-hmm. Aquí, de fet, s'ha de recordar que, i ho deia abans l'Oriol, en la seva primera etapa, Joan Laporta va aconseguir expulsar els boixos nois de l'estadi i que el Barça va estar durant anys sense grada d'animació, on aquests, diríem que estaven dispersats per tot l'estadi, tots aquells aficionats que volen anar a animar, però que no tenien una zona concreta, i el Barça no va tenir problemes durant molts anys. Que les grades d'animació les demana en un moment determinat la Lliga, les proposa i les incentiva, perquè hi ha moltes altres aficions que sí que tenien el seu grup radical, i la Lliga va decidir, doncs, fem unes grades on tothom estigui efectivament identificat, i aquí és on el Barça s'apunta a la iniciativa. Jo crec que fins i tot era obligatori tenir grada d'animació, però no estic segura. El cas és que el Barça s'apunta a la iniciativa creant aquesta grada d'animació, que jo diria que és cert que li ha portat una animació al camp, però que també li ha portat molts problemes que no tenia abans d'aquesta grada d'animació.
Bueno, doncs ho has de posar en una balança.
És així.
Bé, i el que... Mira, jo... tu has citat abans... tinc la meva opinió respecte a si Joan Laporta actuaria amb més o menys fermesa si no existissin aquests crits que hi ha contra la seva presidència. Però més enllà d'això, més enllà de quina sigui la seva motivació, si ha de començar per aquí, a mi em sembla perfecte que comencem a no normalitzar que la gent vagi a insultar els estadis.
Le cridaran més, a més. A partir d'ara le cridaran més, no menys.
I a mi em fa la sensació que ell amb això té la pell bastant dura i no li vindrà d'aquí. Bé, veurem què passa amb el pagament dels 21.000 euros. Jo tinc curiositat per veure com aplica el Barça la derrama i em permetreu la...
No, a la carta que va dirigida una a cada grup ja especifica a cada grup quan li correspon.
Ah, sí, eh?
Està, la feina està
feta. No?
Sí, en funció de cada sanció... De cada partit està calculat quants seients hi havia d'aquest grup ocupat i quan et toca.
Bueno, això és fàcil, si no t'ho paguen el pròxim abonament, escolti, a vostè li toca el preu de l'abonament i la quota dels insults,
sí.
A veure si això serveix per frenar mals comportaments, i escolta, la pròxima prova serà un...
Al final s'hauran de seure a parlar, que és el que volen els grups d'animació també, per aclarir això i altres coses.
Això també tocaria, igual que deixin d'insultar des de la graderia, això també segurament tocaria, i el pròxim partit és un derbi, és a dir, que veurem si les mesures del Barça tenen l'efecte desitjat. Abans d'arribar a les 8, Ruth, tenim encara millors notícies al camp de l'Europa.
El segon de l'Europa ha marcat Pimentel al minut 68, Europa 2 Albacete 0, ara ja superem el minut 70 de partit.
També teníem en joc els dos partits de les 7, com estan
els marcadors? Els dos al descans, l'Olot Còrdoba, de moment 0-1, guanya el Còrdoba, i l'Eivissa Nàstic, 0-2, guanya el Nàstic.
L'Olot Còrdoba has dit, perdona?
0-1.
Aquest és el que anem perdent, guanya el Nàstic a Eivissa, i l'Europa, que sembla que té la feina feta, menys de 20 minuts pel final, 2-0, i amb l'Albacete jugant des del minut 1 amb un futbolista menys. Arribarem a les 8, encara hem de tocar uns quants assumptes més referents amb el Barça, hem de parlar del derbi. Avui n'ha parlat Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol. Hem d'escoltar Íñigo Martínez, que ha fet declaracions a TV3, el que passa per ser un dels futbolistes més en forma de l'equip de